Doncs un Nadal més, el Sabadell arriba a final d'any trontollant.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Ai, 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 ai. Què tal, com esteu? Un altre empat, una altra actuació grisa i el Sabadell que marxa de vacances amb una situació i unes sensacions força preocupants. Era l'última bala, la d'ahir, per rectificar la tònica de les últimes setmanes en Lliga. I tot i que semblava que potser el partit de Copa Catalunya de dimecres passat podria haver ajudat una mica, encara millor aquest darrer compromís de Lliga, res tu, segona part ahir molt fluixa de l'equip, un altre empat, ja en van 6 de consecutius i alarmes enceses perquè el Sant Andreu acaba com a campió d'hivern, atenció, amb més 4 sobre el centre d'esports. I ara moltes preguntes. De qui és la culpa? Dels jugadors, que no han acabat de fer un pas endavant? De David Català, qui no troba la manera de canviar el rumb en les últimes setmanes? O d'altra banda, quants canvis ha de fer Lucas Viale ara en el mercat d'hivern? Algun retoc? Uns quants? O cal sacsejar tot l'arbre? Compte que el que podien ser unes setmanes tranquil·les i sense massa soroll poden passar a ser força mogudes. Dilluns, 23 de desembre, obrim setmana a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Espanyol ha tancat el 2024 amb derrota 1-0 al Camp de les Palmes i en zona de descens. D'altra banda, el Madrid va guanyar 4-2 al Sevilla i supera el Barça la classificació de primera divisió, posant-se segon per darrere de l'Atlético. Jugats ahir també, Betis 1-Rayo 1, Leganés 2, Villarreal 5 i València 2, Alavés 2 d'aquesta jornada 18, penúltima de la primera volta. Liga Endesa de bàsquet, ahir triomf del Barça 105-79 sobre l'Andorra i del Joventut, 8-5-9-4 a Corunya, però derrota del Manresa davant el Bilbao Bàsquet, 8-8-7-3. Va perdre també el Madrid, a València d'1, 85-84. Al Mundial Indoor de Trial, el campionat ha començat amb sorpresa, Toni Bou no ha guanyat, sinó que ho ha fet el basc Jaime Busto. I en tennis, suspès provisionalment per dopatge, Max Purcell, guanyador del dobles de l'últim US Open. I avui dilluns, bastanta teca a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Avui al post d'aquest últim partit del Sabadell de l'any, amb aquest empat a un contra el València-Mestalla, i com queda la situació en el grup 3 de la segona federació, farem balanç del filial, que ha acabat el 2024 amb victòria dels juvenils. Amb les derrotes d'aquest cap de setmana del mercantil a la divisió d'honor i del juvenil del centre d'esports a Lliga Nacional, parlarem de la natació i de l'èxit del Club Natació Sabadell a la Copa de Clubs que s'ha celebrat a Calllong, o d'handbol amb els triomfs dels Oar Gràcia.
Han parlat en les últimes hores.
Roda de premsa d'ahir de Manolo González, tècnic de l'Espanyol, després de la derrota contra les Palmes. Compta amb aquest comentari d'un company periodista canari.
Sí, buenas noches, José Alberto, Televisión Española en Canarias. Se deduce por su enfado y por sus palabras, lo que pude entender en catalán, que buena parte de la derrota la tiene la culpa el árbitro.
No. No has entendido muy bien el catalán, ¿no?
No, gracias a Dios.
Ya, por eso, no, por eso te lo explico.
Háblame así, no hablo que no.
Yo no he dicho eso.
La noticia curiosa.
Polèmica a Itàlia. El besnet del dictador Benito Mussolini, Romano Floriani Mussolini, marca un gol amb el seu equip de la Sèrie B i l'afició coreix el seu nom seguint el que crida l'speaker. El futbolista no vol que li diguin Romano Floriani, sinó Romano Mussolini, així que ja us podeu imaginar, centenars d'aficionats cantant Mussolini al camp amb el seu gol. I el pitjor, que molts dels seguidors ho acompanyaven de la salutació feixista.
De quin partit no estarem pendents?
Amistós a 2:15 del vespre entre l'ABC i el Forca Eluz brasilers.
i a les xarxes socials.
En parlarem en els pròxims dies, volíem dir, però avui ho incloem aquí. A l'Instagram de la Jazz podem llegir: durant la primera jornada del Gran Premi de Velocitat Mig Fons i Fons, el Pol Molins va fer la segona millor marca espanyola de la història a la prova dels 3.000 metres en short track de la categoria sub-18 amb un temps de 8:17:31. I durant la mateixa jornada, la Berta Galán, també a la prova dels 3.000, assolia la mínima del Campionat d'Espanya sub-16 amb un registre de 10:35:54. I finalment, en el sisè control absolut, el Roger Martínez també assolia les mínimes pels Campionats d'Espanya absolut i sub-23 a la prova de 60 metres tanques amb un registre de 8:01. Per tant, enhorabona per tots ells.
Avui celebra el seu aniversari
l'ex-waterpolista del club, Gustavo Marcos.
L'enquesta.
Com sempre, com cada dilluns, teniu temps fins les dues. Última oportunitat del 24 per dir la vostra sobre qui va ser per vosaltres el millor del Sabadell ahir en aquest empat contra el Mestalla. Ho podeu fer a X amb l'etiqueta MB-P946.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gairebé 1:10 del migdia. Per variar, obrim setmana a l'Hotel Suís parlant d'un altre empat del centre d'esports, el d'ahir, a 1 a la nova Creu Alta contra el València Mestalla. I tot i que el conjunt de David Català aquest cop aconseguís posar-se per davant en el marcador, tampoc va poder assolir la victòria i, per tant, tanca el 2024 encadenant el sisè empat consecutiu i, com dèiem al principi, ja a una distància de 4 punts respecte al líder Sant Andreu. Avui no tinc el Sergi Garcés al meu costat, sinó que tinc el director del Sabadell en Joc, presentador del Tribuna Preferent, Pau Vituri. Com estàs?
Com estàs, Sergi Parc?
Aquest vespre, després suposo que en parlarem una miqueta, però s'espera un Tribuna Preferent. Si ja ha sigut calentet en les últimes setmanes, el d'avui, que a més serà l'últim del 24, déu-n'hi-do el menú que tindrem, no?
Sí, no, clar. Com no podia ser d'una altra manera, eh? Com no podia ser d'una altra manera, perquè realment... Fa setmanes que ho diem, però que el millor que li podia passar a aquest equip és que s'acabés el 2024, intentar fer un reset pensant en el 2025, perquè realment ha estat un any realment trist, un comiat realment trist, no només pel descens de categoria, que ja vam explicar en el seu dia i que ens va deixar tots realment tocats, sobretot també per aquella sensació que en aquests últims mesos de l'any tots ens havíem il·lusionat o ens havíem fet a la idea que el retorn a la primera federació podria anar fins i tot per una via relativament ràpida. Encara estan totes les opcions intactes, només faltaria, però realment aquest últim mes de competició ha estat realment decebedor. Estem parlant d'aquests 6 empats consecutius, de 6 punts de 18 possibles, i amb la sensació que ja no és que l'equip estigui lluny de tocar aquesta famosa tecla per revertir la situació, per tornar una mica a recuperar sensacions, per tornar al camí de la victòria, sinó que realment ha anat a pitjor amb el pas de les jornades.
És aquí on s'ha d'anar, jo crec, no? Perquè al final és cert que vens de més a menys, és cert que has estat líder del grup 3 durant moltes setmanes i que ara ets tercer a 4 punts de distància del Sant Andreu, per tant, ja a més d'un partit de diferència quan s'acaba la primera volta, però també és veritat que al final estàs a una distància encara assolible de recuperar, evidentment, i que l'equip no ha perdut en totes aquestes setmanes. Però, clar, sobretot el problema aquí són les sensacions de joc, perquè tu pots empatar un partit, pots empatar-ne dos, pots empatar-ne sis, com està passant amb el Sabadell. El problema són les sensacions de joc que està deixant aquest Sabadell per acabar el 2024, arrel, especialment de les lesions de Ton Ripoll i Urri. I com deies, Vitoria, al final el partit de Copa Catalunya semblava que podia donar aquesta empanteta a l'equip, ni que fos en aquesta última cita del 2024, però res més lluny de la realitat. Sobretot, un altre cop ens vam trobar amb una segona meitat força pobra de l'equip.
Sí, algú dirà amb raó també que l'equip de la Copa Catalunya no s'assemblava gens al d'ahir, si més no l'11, i tindrà tota la raó, perquè ara tiro de memòria, diria que tret de Salguero i de Marro, la resta venien de descansar, qui més qui menys, de l'últim partit de Lliga davant el Badalona Futur. Està clar és que alguna cosa s'ha de tocar, perquè realment va ser una altra actuació, com dèiem, que va anar a, algú dirà fins i tot de menys, a molt menys durant el partit d'ahir. La primera mitja hora, per mi, opinió molt, molt personal, de suficient bé raspadet, de 6.
No va ser excel·lent, ni no, molt menys, no. Però correcte,
sí,
podríem deixar.
No vas patir tret d'un xut des de la frontal que ja n'hi va resoldre bé, va haver-hi un parell o tres de centrades laterals amb cert criteri i amb cert perill, i sobretot aquest molt bon gol de Pique Polo, que va ser el millor, fins que se li va esgotar la benzina, però que va controlar una pilota de llarga, que ell sol es va cuinar la jugada, que va connectar un molt bon xut amb l'esquerra. Per tant, el Sabadell va ser pràctic fins a la primera mitja hora, si li volem dir així. Després, aquella sensació que l'equip, no sé si li venen els fantasmes, si desconnecta. Després parlarem també de la polèmica, però aquell punt també de no tenir el cap on s'ha de tenir, de fer el mateix Pique Polo en aquest cas, una falta innecessària, res, en els últims segons de la primera part, es perd la marca, es mesura, en aquest cas Pedraza, malament el salt, arriba el gol de Carlos Alós per situar l'1-1, que acabaria sent definitiu. Per cert, allò de la mitjana del Mestalla, que dèiem a la prèvia, que portava 16 gols a favor i 16 gols en contra en 16 jornades, doncs ara 17 gols a favor, 17 en contra en 17 jornades. Per tant, ahir havia d'acabar 1-1 la cosa. A la segona part, a més, es va jugar al ralentí, al ritme del filial valencianista. Recordo un xut d'Àlex Gompi que va enviar Nil Ruiz a cantonada, i ja, prou més, més enllà d'aquesta polèmica. És preocupant veure com el Sabadell té nula capacitat de generació ofensiva, o molt poca capacitat de generació ofensiva, durant les últimes segones meitats. De fet, comencem a escoltar alguns fragments de David Català en sala de premsa, d'entrada admetent que no estava trobant explicacions i no donava crèdit a aquesta situació de l'equip de realment d'anar a menys durant els partits.
L'equip està en un moment ara mateix que és difícil de trobar una explicació. Tenim que buscar el camí adequat perquè aquests nois s'aixequin ràpid, s'aixequin endavant i tinguin forces per lluitar fins al final, perquè és veritat que quan els partits se'ns fiquen una mica complicats és difícil de que reaccionem, i ens està passant.
I ahir de la segona meitat, Vituri, crec que estarem d'acord que un dels pocs futbolistes del Sabadell que van tenir una actuació més o menys destacada va ser Pau Fernández, que al final també va ser protagonista en negatiu perquè va acabar expulsat, i per cert, serà baixa per tant en el primer partit del 2025. Va veure la segona groga per simulació, teòricament, dins l'àrea, per deixar-se caure, en una acció que el col·legiat no va assenyalar penal. No va assenyalar penal en aquesta acció, i no va assenyalar penal tampoc en les dues accions polèmiques prèvies que hi va haver en el partit. Vistes les tres,
a veure,
i especialment dues d'elles, si assenyala els tres penals, crec que no hauria passat res. Ara podem parlar d'aquesta tercera, que potser és la que genera més polèmica de totes, o més dubtes. Però vaja, que al final el col·legiat eivissenc no va assenyalar ni un, ni l'altre, ni l'altre.
No, va estar realment malament. Les coses com són, el col·legiat, que no és excusa per parlar d'aquest empat, ni molt menys, perquè va estar malament per un cantó, tant per un cantó com per l'altre, però va ser un factor decisiu del partit d'ahir, perquè ho dèiem a la Transmi, per moments era allò una moneda a l'aire, i a veure com queia i com sortia. Però realment va estar malament l'àrbitre, perquè a la primera es van passar un penal molt clar, de Diego Cámara, però molt clar,
molt clar,
amb l'1-0, però és que a la segona es van passar un penal molt clar a Javi Delgado. Aquesta abraçada de Javi Navarro, que no el deixa continuar. Clar, en aquell moment, en el de la primera part, anàvem 1-0, en el de la segona part anàvem 1-1. Com diem, no és excusa per explicar aquesta ratxa d'empats del Sabadell, però va passar. Aquests dos penals que no admeten discussió. Després arriba aquesta acció de Pau Fernández, que realment està al límit del contacte amb Andrés Caro, o que Andrés Caro contacti amb el peu de Pau Fernández. Està al límit també de la piscina. Algú des d'aquella zona, no direm qui, però ens deia, em fa la sensació que s'ha tirat aquí Pau Fernández. Per mi és molt exagerat, per ensenyar una segona groga, per expulsar un jugador, i clar, tenint en compte també que l'àrbitre durant el partit, el ritme de targetes grogues a jugadors havia estat realment baix, i el llistó l'havia posat molt baix. Llavors, expulsar un jugador per aquesta jugada, hosti, ho has de tenir molt clar, que ha simulat el penal. Però bé, s'hi referia també en roda de premsa David Català a aquesta qüestió, admetent que el nano, que Pau Fernández, estava fotut.
No he pogut parlar amb ell, la veritat que estava el pobre molt enfonsat, perquè és un nano que ho dona tot al partit i suposo que si estava així és perquè haurà vist que, pues que haurà set penal, no sé, jo no he vist la jugada, no he parlat amb ell respecte al penal, però per decisions de l'àrbit, bueno, al final un dia et treuen, un altre dia et poden donar i són decisions arbitrals, pots estar més a favor o no, però al final el resultat no canviarà per molt que digui ara jo coses.
Evidentment, que no canviarà el resultat. Dit això, el club no ha decidit encara si presenta recurs o no. Hi ha imatges molt bones de Ràdio Sabadell, a més, amb aquesta producció del partit. Hi ha una repetició en què es veu com podria haver un lleuger contacte d'Andrés Caro amb el peu dret de Pau Fernández. Però, clar, és molt difícil, com sempre en aquests casos, que et puguin arribar a treure una targeta. Hauria de ser molt clamorós, l'àrbitre pot interpretar que tot i haver-hi contacte el jugador pot simular penal.
Exacte.
És pràcticament impossible que al final et treguin aquesta targeta.
Sí, ara que deies el tema de la realització de Futbol Club amb el Roger Benet a la realització, càmera 2 em sembla un penal clar, sí. Càmera 3 em sembla que no el toca, perquè vegis com de dubtosa, o perquè la gent vegi també com de dubtosa és aquesta acció.
És molt grisa, no és de groga, no és una simulació clara. A partir d'aquí, el pitjor pel Sabadell és el que diem, mirant de cara al futur, que en el primer partit de Lliga del 2025 davant el Torrent no tindràs a Pau Fernández, molt probablement. Després parlarem de mercat, però clar, això implicarà que segurament aquell dia, a no ser que puguis inventar alguna fórmula amb Vargas a l'esquerra, etc., hagi de tornar a jugar Ivan Tebar, com ho va fer el dia de l'Atlètic Balears.
Podria ser. Per aquell dia, tant de bo que David Català pugui comptar amb Ton Ripoll o Albert Urriols Urri, que ja podrien estar recuperats de les seves lesions musculars, perquè un dia més, és evident, eh? I és que ens fem repetitius cada setmana, però és que es fa tan obvi en el terreny de joc quan veus aquest equip com ha perdut fluïdesa, sobretot en el joc ofensiu, que ahir es va veure sobretot això a la segona meitat. I mira que ahir David Català va provar coses diferents que encara no havíem vist. Va treure Pedraza del terreny de joc a la segona meitat i va retrocedir a Bonaldo en aquesta zona defensiva. Per uns minuts teníem a Bonaldo, Morcillo, Cortés, Carlos Pérez, que jo crec que difícilment havien coincidit tots quatre sobre el terreny de joc. Doncs això, Peque Polo jugant de titular, van entrar Gompi, per exemple, o Ustrell o Miguelete des de la banqueta, però resto que la fluïdesa del joc, Vituri un altre cop en atac, que va deixar molt que desitjar un altre cop.
Sí, i és una tendència que ha anat a pitjor amb el pas de les jornades. Avui feia un exercici de recordar els últims sis partits del Centre d'Esport Sabadell. El dia de l'Europa, un partit que està molt condicionat per la lesió de Ton Ripoll als dos minuts i per les molèsties de Peque Polo al final, acabes jugant amb 10. Aquell dia tens alguna ocasió molt clara, recordo a la primera meitat una mà que treu Flere. Un partit molt, molt igualadet i amb aquestes dues circumstàncies, amb aquestes dues lesions, el dia de l'Alzira entre setmana va ser un combat absolutament nul. L'Alzira no et genera res. Tu és que tampoc generis molt, però tens el domini de la pilota, rondes més l'àrea contrària. El dia de la penya tots estarem d'acord que hauríem d'haver remuntat, però fins a l'expulsió, a la doble expulsió, estava sent un partit decent del Sabadell, tot i aquesta errada defensiva. Estava generant, si més no, l'equip en atac. Des del derbi cap aquí, difícil de digerir tot plegat. I mira que el dia del Terrassa encara l'equip va tenir dos mà a mà, dos un contra un. Però realment, ja al final, ja als últims minuts, va deixar unes sensacions alarmants. El dia del Badalona Futur salten les alarmes del tot, amb el gol en el minut 1 de partit, i incapaços de fer res de profit, gairebé, contra el penúltim. I per mi, sensació, ahir és el pitjor dia de tots, perquè és que la segona part és molt dolenta, molt, molt, molt dolenta de l'equip, que no troba en cap moment la fórmula de fer mal al rival. I s'ha apuntat des d'un primer moment al cap dels jugadors, aquest aspecte mental, el fet de... Tornem a la famosa pressió, el fet de suportar els mals moments, etc. Doncs ahir David Català buscaves abans tu, abans Parc, els motius de per què aquesta ratxa de 6 empats del Sabadell, doncs tornava a mirar cap a aquest aspecte mental.
Estem en un moment, ja et dic, que ens pot una mica aquesta ansietat de no veure bé el que volem jugar. Els jugadors no estan amb el seu nivell mental adequat per afrontar el partit i ens passa factura, i ens passa factura, ja et dic. Però no ha de ser excusa, això ha de ser un camí que hem de trobar nosaltres, jo principalment com a responsable per revertir la situació, perquè els jugadors es connectin tot el partit, perquè tinguin aquesta energia, i de moment sí que és veritat que en aquests últims partits no estic trobant aquest camí, i és una de les coses que treballaré fins al final perquè així sigui.
Una i 24 del migdia, unes paraules, aquestes de David Català, que en certa manera també poden recordar a les de Pep Guardiola, per exemple, en les últimes setmanes, amb la situació del Manchester City, que no ha estat capaç de trobar la manera de tallar la mala ratxa que passen allà a l'equip Citizen. És evident, Vituri, que després d'aquesta ratxa inesperada de partits, ja no direm empats, sinó de partits sense que el Sabadell hagi conegut la victòria en Lliga, es qüestionen moltes figures, els jugadors i, evidentment, el tècnic també, i a mesura que s'han anat encadenant aquests empats, aquestes veus crítiques, sobretot que es plasmen a xarxes socials, també han anat increixent.
Sí, sí, sí. Com no podia ser també d'una altra manera, eh? Moltíssimes crítiques dirigides en les últimes hores, la gran majoria cap a la banqueta. També és cert, doncs, que agafen una altra dimensió aquestes paraules de David Català, que ja fa servir aquelles coletilles de fins al final, fins a l'últim dia, que poden portar a pensar segons quin desenllaç. He llegit en les últimes hores també, Sergi Parc, et diré, algun post de segons quin compte que es dedica, també t'ho diré, a planxar comentaris o informacions o frases o idees que veuen a les xarxes i que després es magnifiquen aquestes suposades informacions, i que ahir parlava de reunions a la cúpula del Sabadell. Per deixar-ho clar, el que ahir hi ha, i de fet ho expliquem al post del Sabadell en joc, són reunions, xerrades que es produeixen tant a la gespa al final del partit com a la porta de vestidors, però que passa sempre a cada partit del Centre d'Esport Sabadell. Es guanyi, s'empati o es perdi. Entre Lucas Viale, director esportiu, entre Bruno Batlle, director general, entre Pau Morilla, giner, president del Sabadell, entre el mateix David Català. Això sí, no podem negar, evidentment, que cada vegada amb un clima més enrarit després d'aquests 6 empats consecutius. Dit això, s'ha decidit res al respecte? Que és la pregunta del milió, segurament. No s'hauria decidit res al respecte. Cal decidir alguna cosa? Doncs aquí és on està la pel·lícula. Si realment cal prendre alguna decisió en aquests dies de Nadal o no. El sentir majoritari a les xarxes socials ahir era que sí, que s'havien de prendre decisions. Per ara, jo m'atreviria a dir, per ara, que calma, tot i que sense descartar cap escenari al 100%, perquè no es pot descartar cap escenari mai a la vida. Però jo m'atreviria a dir que, ara per ara, calma amb aquesta qüestió. El que és cert és que queda molt assenyalat David Català, el tècnic del Sabadell, després de l'actuació d'ahir del seu equip i després dels últims 6 empats consecutius. De fet, ahir la resposta més llarga de la roda de premsa del tècnic del Sabadell l'hem dividit en dos. D'entrada, se li preguntava per com se sentia el tècnic després d'aquesta ratxa de 6 empats que realment ha deixat tocat l'equip.
Sí, jo em sento molt fort i ara ens hem tancat al vestidor i el primer que els he dit. Jo en aquestes situacions em considero una persona molt forta anímicament. Sí que és veritat que anirà bé per tothom desconnectar una miqueta, amb la família. I tenim que tornar molt forts, a la tornada de l'any, a revertir la situació. Estic convençudíssim que ho farem, molt convençut. I els he dit que ells també tenen que estar convençuts.
Doncs un home fort, anímicament, David Català, parlava d'aquest convenciment i aquí va la segona part de la resposta, dient que qui no estigui convençut, que no compten amb ell directament i que és evident que ara toca doncs aguantar, com se sol dir, el xaparrón i tots els comentaris negatius que vinguin.
Qui no estigui convençut no entra dins del nostre plan i tothom ha de fer un reset i venir amb totes les forces del món. I jo estic molt fort, molt fort. Sé que són moments difícils, ara arribaran moltes crítiques, arribaran molts comentaris, que bueno, pues ara, lògicament, ja no són tan guapos ni tan bons com abans, ara són més lletjos i més dolents, però això ho tenim que assumir, és part de la nostra feina i jo, per la meva part, l'únic que vull és trobar solucions, treballaré al màxim per intentar revertir la situació d'aquest equip i posaré tota la meva energia que sigui possible fins l'últim dia que estigui aquí perquè aquest equip assoleixi l'objectiu.
Bé, és evident que són paraules d'algú que es pot sentir qüestionat o que pot sentir que arribaran crítiques, com està sent en el cas de l'entorn arlequinat cap a la figura de David Català i ahir, de fet, més enllà del que es pugui veure a xarxes, que òbviament siguin molts o siguin menys o els que siguin, qualsevol comentari genera molt soroll, però ahir soroll ja hi va haver sobre el mateix terreny de joc o a les graderies de la nova Creu Alta perquè hi va haver xiulets més tímids al temps de descans i una mica més sorollosos, sense tampoc ser un escàndol, però sí que ja se sentien més al final del partit.
Per mi hi ha un aspecte important també. Dijous va comparèixer aquí, en una extensa entrevista de més de 2 hores, el president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Morilla Giné.
I va ser molt clar en aquest sentit.
Literal, Sergi Garcés li va preguntar: hi ha un ultimàtum diumenge? Va dir no, següent qüestió. Per tant,
més clar impossible.
Més clar impossible. No hi havia, segons el president, un ultimàtum. No s'ha guanyat aquest cap de setmana davant el València-Mestalla. Per tant, no s'hauria de prendre una decisió dràstica al respecte. Insistim, no està confirmat això tampoc al 100%, segons les informacions que tenim. Ara bé, no podem obviar que ara que està tan de moda aquesta paraula, precisament, la paraula ultimàtum, si... Vaja, tampoc vull posar un condicional molt, molt obert, però que si David Català continua sent l'entrenador del Sabadell en el primer partit del 2025 davant el Torrent, ostres, la pressió hi serà, perquè hi ha una qüestió d'aquesta ratxa de 6 empats consecutius i perquè la classificació diu que tampoc pots començar a badar massa més, que tot el crèdit que havies guanyat l'has esgotat i fins i tot t'has passat 1 o 2 jornades.
Campió d'hivern, el Sant Andreu i el Sabadell, que ha baixat a la tercera posició, Vituri, aquests 4 punts de diferència. Per tant, el que semblava que el Centre d'Esports es podia endur, aquest títol honorífic fa qüestió de setmanetes, doncs, evidentment, amb aquest balanç de 6 de 18 de l'últim mes i mig, que han fet baixar l'equip a la tercera posició, i per cert, ahir al vespre deixàvem pendent el partit entre el Cornellà i l'Espanyol B, va guanyar el filial Perico 0-1, i per tant, fins i tot aquesta zona alta encara es condensa una miqueta més.
Sí, aquesta dada fa una mica de mal. 17 jornades de primera volta, que ja s'ha acabat, i el Sabadell n'ha estat líder gairebé la meitat, 8 jornades de 17. Però és que el pitjor és que se'n va l'aturada, ho deies abans, a 4 punts del Sant Andreu, que va amb la fletxa amunt, amb 5 victòries consecutives, si li sumem la del derbi davant l'Europa, i a un del Balears, que és cert que ha tingut un calendari fluixot en aquest tram final, enfrontant-se a la majoria de rivals balears. Però clar, que això també s'ha de tenir en compte a la segona volta, perquè acabarà també jugant contra l'Andratx, contra el Mallorca B i contra l'SD Ibiza, i que a més ha afegit a un tal Florin Andone a la causa, que amb la tonteria doncs, porta 3 gols en 4 partits. Per tant, parlant de la classificació com a tal, David Català deia que no és on volien estar al final de la primera volta, malgrat que ara fa unes setmanes el tribuna preferent, el director esportiu Lucas Viale, just després del partit de la Penya Deportiva, és a dir, fa 3 partits, va dir que no s'imaginava que en aquell moment, en aquell precís instant, aquelles alçades de temporada serien líders.
No és on volíem estar en aquest final de primera volta, no és on volíem estar. Segurament que he fet moltes errades, segurament he pres decisions que no eren correctes, però són decisions que tinc que prendre en un moment determinat i l'únic que puc fer és treballar més fort perquè amb el pas del temps doncs no segueixo cometent els mateixos errors i aquesta és la meva predisposició per l'any que ve.
Decisions que ha hagut de prendre David Català i decisions que haurà de prendre Lucas Viale en les pròximes setmanes, perquè el que podíem pensar que seria un mercat d'hivern més aviat tranquil·let veient com anava l'equip durant les primeres jornades de competició, doncs bé, ara sembla que l'arbre es pot sacsejar una miqueta més del que podíem pensar en un primer moment. De fet, ahir, un altre cop, ja ho dèiem a Transmit Vituri, Juanma García va caure de la convocatòria un altre cop i és evident que és el que està en la pole position d'aquesta rampa de sortida del Sabadell i probablement no serà l'únic que marxarà ara en les pròximes setmanes.
Sí, després veurem, eh? Veurem, jo, Juanma, vaja, la... tant per cent molt alt de probabilitats. Després també veurem el tema dels jugadors d'atac, si acaba sortint un extrem o no. Carlos Pérez tampoc ha tingut massa protagonisme. El Sergi Garcés ahir a la Transmi del Sabadell en joc apuntava que és probable o hi ha una possibilitat que cap que els quatre centrals que té ara el Sabadell, Salguero, Trapero, Càmara i Pedraza, algun dels quatre no continuï al Sabadell a la segona volta. Els jugadors de moment estan de vacances ja fins al dijous 2 de gener a la tarda, per tant, setmaneta i mitja de vacances. Ahir David Català, l'últim fragment que escoltem, no va voler mullar-se amb això del mercat.
Jo crec que avui no és un dia de parlar de si podem fitxar gent o gent que pot marxar. Jo és un dia que crec que hem de comentar només el partit i segurament que aquests propers dies, a l'aturada, doncs, podrem parlar, podrem analitzar millor la situació més calmadament i podrem veure realment quines posicions ens poden venir millor o quines posicions tenim que reforçar. Però ara... crec que no és el moment.
Ara, és a dir, ahir, en el moment de la roda de premsa, no era el moment, deia que no tocava David Català. Avui al vespre, imagino que sí que tocareu aquest pal, Vituri, a sí. Partir de les 8, tant a l'antena com al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, tribuna preferent.
Sí, escoltarem Diego Cámara, un dels capitans de l'equip, el central, madrileny de Guadalajara, com sempre li agrada dir al Sergi Garcés, que no ha tingut precisament tampoc les seves millors actuacions en aquest tram final de primera volta. Però bé, dit això, per cert, un apunt molt ràpid. Ahir a l'acte de l'àrbitre, de sí. Torres Rodríguez, va apuntar la sacada d'honor del llaminer
sí.
Dient que no estava autoritzada aquesta sacada d'honor.
El llaminer va cometre una il·legalitat?
Correcte. Espera, ho tinc per aquí, literal, eh? Observacions o ampliacions. Abans de l'inici de l'enfrontament es va realitzar la sacada d'honor per part del personatge popular de Nadal de la ciutat de Sabadell, el llaminer, sense l'autorització de la Federació Espanyola de Futbol. Sembla que la petició del Sabadell va arribar tard, però que igualment es va decidir tirar pel dret i fer aquesta sacada d'honor. Per tant, entenc que es traduirà o en un avís o en una petita multa.
Home, esperem que no. Bon espectacle, més el que va muntar ahir el Llaminer abans del partit. Vituri, et veiem al tribunal aquest vespre. Gràcies.
Vinga, adéu.
Publicitat. I no marxeu, que de seguida parlem del filial del Centre d'Esports.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Primera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. Transports urbans de Sabadell. Serveis Medi Ambient Esmatza et desitja un bon Nadal i un bon any 2025. Gaudeix de la màgia de la ciutat i fem entre tots un Sabadell més net. Al Mercat Central de Sabadell somriem al Nadal. Sorteig de vals excepcionals de 50 i 150 euros de compra. Horaris especials per facilitar les compres a tothom. I activitats infantils com la visita del llaminer i els personatges de Somriu al Nadal, el Supertió i tots els tallers per a nenes i nens que hem programat. Entra a mercatcentralsabadell.com i mira totes les coses bones i boniques que el Mercat Central té per a tu i també la nostra agenda. Mercat Central de Sabadell. Som Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi! El filial del Centre d'Esports s'ha reconciliat amb la victòria, deixant enrere la ratxa de 3 derrotes seguides i, a més, ho va fer guanyant, deixant la porteria 0-0-1. Es van imposar els de Conrad García al Badalona gràcies a un solitari gol de Quim Utgés en el minut 21.
No veníem amb bona dinàmica. Els últims 3 partits, doncs, havíem perdut i sabíem que era més que una final, no? A sobre era un camp complicat, un camp gran, un rival amb molta experiència a la categoria i res, però vam sortir a tot gas els 11 titulars, després els que van sortir de la banqueta ens van ajudar molt i junts vam poder treure un molt bon resultat.
Setmana gran per Utgés, que ja va veure porteria dimecres passat amb el primer equip a la Copa Catalunya i ahir va ser l'artífex del triomf del filial.
Fa un parell de setmanes, doncs, contra Cerdanyola vaig fallar un penalti i jo crec que a una altra ocasió això mentalment m'hagués fotut molt, però no, la veritat que al fallar aquest penal mentalment he sigut molt, molt fort. Ara he de treure tot el meu i demostrar i res, això estic treballant com mai i ara me'n vaig a això el que tu dius, a l'aturada de Nadal amb molt, molt bones sensacions i amb més ganes que mai.
A la segona part, Júnior o Josep Roma van tenir ocasions clares per sentenciar el partit, però per ser justos, el Badalona també va tenir les seves per empatar, però entre la falta de punteria i les bones intervencions d'Edu Moedano, el Sabadell B va sumar 3 punts importantíssims que l'apropen a la salvació. Tancat el 2024, hi ha una jornada de claure la primera volta, el filial Arlequinat és antepenúltim a un punt de sortir del pou. I per fer balanç, saludem en directe al tècnic de l'equip, Conrad García. Què tal, Conrad, com estem?
Què tal? Bona tarda, com estàs?
Necessària, la victòria d'ahir per no arribar a l'aturada a més d'un partit de diferència de la salvació. No sé si per això el partit d'ahir a Badalona cobrava encara més importància.
Sí, era important perquè si no segurament a nivell classificatori ens quedàvem una mica despenjats, no? Veient els resultats que hi havien hagut abans del nostre partit, però l'equip va sortir espectacular, va fer un partit, diria que probablement el millor de tota la temporada i demostra que té encara molt marge de creixement.
Per aconseguir la quarta victòria de la temporada de Tercera Federació, 4 victòries, 4 empats, 8 derrotes. És el balanç en números. I el de Conrad García, quin és, després de tancar aquest 2024?
Bueno, jo crec que l'equip està creixent i l'equip està treballant molt bé. D'entendre el que és un filial, que ho sabem, no? Que el dia a dia durant la setmana doncs hi ha prioritats com es diu primer equip o es pot dir juvenil ara mateix al club, per tant ens hem d'adaptar durant la setmana i el cap de setmana el que passa i a la vegada competir a aquesta tercera federació que és complicada i que és molt exigent, per tant d'equip lluny de deixar-se anar, no? amb aquesta situació, treballa cada dia millor, treballa cada dia amb més mentalitat i els jugadors que són joves van creixent, per tant, content perquè hem acabat de bona forma i segurament aquest 2025 ens depara coses molt bones pel filial.
És evident, Conrad, que al final heu viscut moments força complicats durant la temporada. Per exemple, veníeu d'aquestes 3 derrotes seguides que comentàvem. També va haver-hi un tram que veu encadenar 6 jornades sense guanyar. Però al final el més important és aquesta sensació que el Sabadell B no li perd la cara a la competició i que està allà en aquesta lluita, no?
Sí, aquesta lliga, com et deia, és molt complicada, guanyar 2 o 3 partits seguits ho fan molts pocs equips i estem allà amb una barrera de molts equips. Crec que ara marquem el descens, però estem segurament a un punt de sortir, després hem de veure compensats tota la situació a nivell classificatori, però com bé dius, quan ens veiem últims, quan veiem que hem de sortir i hem de guanyar, ho fem sigui qui sigui i no oblidem que aquest cap de setmana vam guanyar tot un Badalona a casa seva i amb una plantilla de jugadors espectaculars.
Ho focalitzo ara, Conrad, amb la figura de Miquel Ostrell, però també ho podria ampliar, no sé, quan heu perdut a Tebar o el mateix Quim Utgés o a Júnior, etc. Però ha de ser fotut, perdre algú com Miquel Ostrell, que al final, ja ho sabem, que el filial i la base ha de servir per això, no?, per nodrir el que és el primer equip, que al final és el més important, però quan ets tu l'afectat, en aquest cas tu, es nota molt perdre a Ostrell durant aquestes setmanes, no?
Sí, al final és un jugador que bueno, ja el coneixem de molts anys, no? Però aquest any just està amb una mentalitat i una capacitat física desbordant. Quan he jugat amb nosaltres, pràcticament ell tirava de l'equip emocionalment i com a líder i amb el seu joc, i m'alegro molt i ens alegrem tots els jugadors del filial i cos tècnic per ahir, perquè ho està fent de forma sensacional i realment s'ho mereix, i ha millorat aquelles coses que havia de millorar per donar el salt, però és cert que això obliga, més que enfonsar-nos com a filial, no obliga la resta de jugadors a donar un pas endavant. Per tant, és positiu al final que els jugadors vagin endavant, no només estem per quedar més a dalt o més a baix a la classificació d'aquesta tercera federació, sinó d'impulsar aquests jugadors cap al primer equip. Aquesta és la nostra feina, i diria que amb aquest apartat, no, de la feina, el filial està fent un 10 sobre 10.
És evident. Acabo, Conrad. Hi ha hagut moviments a la plantilla ja, els hem comentat en els últims dies. Oficialment tres baixes, Busta, Marco Martínez i Hugo García Llanez. Et pregunto si n'hem d'esperar més en els pròxims dies i si ja teniu tancats alguns reforços i falta tot just anunciar-los i fora.
Bueno, haurem de veure com avança tot. Això és més feina de l'Oriol Casals, no? que és aquesta figura de director esportiva de la base, i és cert que porta temps treballant en portar i reforçar l'equip per millorar el nivell, al final, de competitivitat interna. Segurament, esperem i desitgem que durant aquest procés del Nadal, i més ara que s'obre en breus el mercat de la segona federació, doncs puguem incorporar jugadors, i haurem d'estar atents i haurem de treballar per millorar la plantilla, per portar més talent encara a l'equip i al club, i a partir d'aquí, doncs, encara aquesta segona meitat o aquest nou any de la competició amb més garanties encara.
Ja has fet bé de fer aquest matís, perquè queda un partit per tancar la primera volta, que serà el primer del 25 contra l'Escala, duel directe de la zona baixa, i després ja la segona volta. Conrad, res, que mentrestant, bones festes i parlem a la tornada de competició. Gràcies.
Igualment, bones festes.
Abraçada, adéu-deu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
3:15, en futbol formatiu, el Mercantil passarà les vacances de Nadal fora del descens, malgrat encadenar la tercera derrota seguida a la divisió d'honor juvenil. Els dos Cartutó van arrencar la segona volta perdent 1-3 a casa contra un dels cocos de la Lliga, el Real Zaragoza. Poques opcions realment van tenir els graciencs davant l'efectivitat dels aragonesos, que a diferència del Mercantil sí que va aprofitar les seves ocasions, i el descans ja manava 0-2 i a l'inici de la segona meitat ja havia fet el tercer. Marc Gené, futbolista dels Blaugrana, és dels que prefereix veure les coses amb optimisme, tot i aquesta derrota.
Todos son rachas, pero también nosotros también hemos metido hoy un gol a balón parado a favor, así que bueno, no siempre sale todo bien, y bueno, al fin y al cabo hemos recibido pocos goles a balón parado durante toda la temporada, creo que solo hemos recibido en 3 partidos, y yo creo que estamos bien trabajados y poco a poco lo sacaremos.
Els Blaugrana ha marcat la zona de salvació amb 2 punts de marge respecte al Racing Zaragoza després de disputar-se, com dèiem, el primer partit de la segona volta d'aquesta competició. Tant de bo que la temporada que ve tornem a tenir 2 representants a la divisió d'honor. Si les lligues acabessin ara, de fet, seria així, perquè el Mercantil estaria salvat i el juvenil A del Centre d'Esports ascendiria des de Lliga Nacional. Els d'Albert Milà, que van tancar el 2024 divendres amb la derrota 1-0 al camp del juvenil B del Barça, pujarien igualment de categoria com a segon millor A del grup per darrere del Sant Cugat. L'entrenador Arlequinat en fa aquest balanç.
Bueno, jo crec que és bona. No et diria que és espectacular ni que és boníssima, però sí que crec que l'equip, vam començar amb una dinàmica no del tot positiva, perquè vam encadenar 2-3 partits seguits empatant, i després vam aconseguir agafar aquesta dinàmica de 3-4 partits sense permetre respirar una miqueta més. Però al final ja veiem com va aquesta lliga. Si al final tothom pot guanyar contra tothom, estàs molt, molt igualada, i a la segona volta encara ho serà més, perquè els equips de baix sempre puntuen més a la segona volta que les primeres, i l'objectiu de l'equip ha de ser intentar donar la millor versió de joc per apropar-nos a la victòria cada setmana.
En el global de la classificació, el Sabadell juvenil és 5è d'una Lliga Nacional que encara li queden un parell de jornades per arribar a l'equador del campionat.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Sound like a drum echoing when the high from your love's kicking in and it hits like a holy
Bloc poliesportiu a l'Hotel Suís en natació. El Club Natació Sabadell s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor en categoria masculina després de protagonitzar un frec-a-frec espectacular a Calllong amb el Terrassa. L'equip local es va situar primer a la penúltima prova, el 400 lliure, però tot es va decidir en el 4% estils, on la primera posició dels Carles Coll, Sergio De Celis, Diego Mira i Jan Casanovas va assegurar el primer triomf des del 2021 i el 8è en el global, empatant amb el Real Canoe en el segon lloc del palmarès i quedant-se a només un dels 9 del Sant Andreu. I ara l'esmentàvem. Novament, un dels grans protagonistes del cap de setmana va ser el mateix Carles Coll, un Coll que, minuts abans que s'engegués la competició divendres a la tarda, va rebre un sentit homenatge per l'històric or aconseguit una setmana abans al Mundial de Piscina Curta de Budapest a la prova del 200 braça. Ho ampliem amb la veu de la Júlia Ramon.
Amb la medalla encara penjada del coll, el tarragoní es va endur l'ovació generalitzada per part del públic i de la resta de nedadors presents a Canllong. Les seves primeres paraules eren d'emoció i d'agraïment.
Per mi és superespecial que un club tan gran i amb tanta història com el Club Natació Sabadell doncs em reconeixi tot aquest treball, perquè la veritat que ells m'han ajudat moltíssim a donar aquest pas de nedador d'elit i doncs estar al més alt del món ara mateix.
Un cop a l'aigua, Coll va demostrar que continua en plena forma. No només va signar el rècord d'Espanya de clubs en el relleu 4x200 lliure, sinó que va trencar una de les poques plusmarques individuals que li faltaven. Va ser en el 200 estil, millorant en gairebé un segon l'anterior rècord que tenia vigent Aran Cabello des de l'època dels banyadors màgics l'any 2009. És a dir, que el flamant campió del món s'ha convertit en el plusmarquista espanyol en piscina curta de les tres distàncies de braça i de les dues principals estil.
La veritat que en els últims 3-4 anys he tingut molts obstacles, he tingut 2-3 operacions, m'he trencat un tendó de l'ombro, del turmell també. Aleshores, tot el treball d'aquests últims anys per fi s'està posant a la llum.
El pròxim repte de Coll és traslladar tots aquests resultats a la temporada de piscina de 50 metres. La gran cita del 2025 és el Mundial de Singapur, que tindrà lloc de l'11 de juliol al 3 d'agost. Però el nedador del club mira amb ambició a més llarg termini.
És superemocionat del futur, la veritat. Crec que ara mateix el meu objectiu principal és Los Angeles 2028 i encara tinc 4 anys per treballar al màxim i crec que poden sortir coses molt bones d'aquí.
Més enllà d'aquest reconeixement, el club també va aprofitar per entregar-li la placa commemorativa del recent acte dels Olímpics celebrat a Fira Sabadell. Al seu costat, els altres representants a París 2024. Sergio De Celis, Ferran Julià, Estefania Gómez i el tècnic José Antonio del Castillo, Casti. La festa, tot això, no va ser del tot completa perquè el femení, debilitat des de la retirada de l'estiu de Marina García, no va poder mantenir la ratxa de 5 edicions consecutives trepitjant el podi. El club va entrar amb totes les opcions intactes a la darrera sessió, però el bronze se'l va acabar enduent el Gredo San Diego per escassos 9 punts. A tot això, per 12 anys seguit, el títol va anar a parar en mans del Sant Andreu de la Sabadellenca i Noa Campabadal, que dissabte va formar part del relleu 4x50 lliure que va signar un nou rècord d'Espanya absolut.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
De l'aigua a l'handbol, l'Oar Gràcia masculí ha tallat la crisi de resultats just abans de l'aturada de Nadal. Els de Pere Llats, que venien de perdre 4 dels últims 5 compromisos, es van endur el derbi contra el Sant Quirze 31-26, remuntant, atenció, 6 gols de desavantatge. Aquesta diferència es va donar a l'inici del partit, en què els verdiblancs van sortir molt tous i al carrer Bocaccio ja se'n sumava una altra desfeta de les dures. Però res més lluny de la realitat, perquè la reacció de l'Oar va ser espectacular, signant segurament els millors 50 minuts de la temporada. Dani Peiró va ser un dels més actius de l'equip amb 6 dianes.
Òbviament, després de les últimes setmanes hi ha un aspecte psicològic important que hem estat treballant. Portem ja un parell de setmanes, llàstima que la passada no va donar resultat, però aquesta sí, portem un parell de setmanes treballant com podem arreglar aquestes cares, com no enfonsar-nos, i sembla que avui hem trobat amb la tecla adequada, així que molt bé, esperem que això ja sigui un altre cop, una arrencada cap amunt i a seguir sumant.
Triomf importantíssim del Gràcia en aquesta penúltima jornada de la primera volta de la primera nacional i última del 2024, ja que el conjunt gracien continua cinquè, però es posa a 2 punts del mateix Sant Quirze i retalla a 4 amb l'equip que marca les fases d'ascens, que és el Balomano La Roca. Al final del derbi conversàvem amb el tècnic Pere Llats sobre el parquet del pavelló de l'Oar.
Pere Allans, entrenador de l'Oar Gràcia. Bona tarda.
Bona tarda, molt bona tarda.
Molt bona tarda ens ha quedat, eh? Feia la reflexió amb el Dani, no sé si és una mica així o no, potser un pèl exagerada, però han estat els pitjors primers 10 minuts de partit i els millors 50 de la temporada, una cosa així?
Sí, i a més et diré, sempre tenim 10 minuts dolents, perquè és el que teníem comprovat en els 3-4 últims partits, que eren el tram final, i per sort ha sigut al revés avui. He tingut una pàjara els primers 10 minuts. No et negaré que me l'he jugat jo també una mica amb qui estava a pista, perquè el Dani havia entrenat un dia a la setmana, havia estat malalt, i bueno, també crec que s'han de donar oportunitats, però bueno, suposo que la pressió també se li ha fet una mica gran al Pol, però bueno, ha d'anar aprenent, és un molt bon jugador i hem de comptar amb ell per més endavant. Per tant, ens l'hem jugat, no ha sortit bé, però a partir d'aquí, amb els canvis, hem començat a accelerar i ha sigut un partit excel·lent en quant a, ja no tàctic o tècnic, sinó en quant a orgull i en quant a motivació i en quant a ganes de voler guanyar el partit.
Això t'anava a dir, que al final avui s'ha vist que l'equip ha tirat d'orgull després d'aquest mal inici de partit i del qual s'ha sobreposat. No sé fins a quin punt has temut tu, que venim d'on veníem, sobretot el que va passar la setmana passada, i veient com ha anat l'inici del partit, no sé si has pensat, uf, això s'està enfonsant, si us plau, no podem tornar a començar el partit, no hi ha alguna manera, alguna cosa així t'ha passat pel cap d'un missatge derrotista?
Aviam, sempre he dit que l'handbol, els partits s'acostumen a trencar, depèn de les diferències, eh? Però sobre el minut 30, el minut 40, he vist bestialitats, i la diferència que avui veia és que tothom cridava. Les altres vegades hi havia com un silenci de no sabria dir-te, d'un enterrament, no?, per dir d'alguna manera, i avui això no s'ha vist, era com un va, som-hi. Els jugadors inclús m'exigien, ei, va, busca coses, tal, i la por la tens, lògicament, i més d'on veníem, però tampoc tenia aquesta sensació derrotista des del primer moment.
I després s'ha plasmat a la vista amb aquesta victòria. Realment, en aquestes setmanes, l'equip s'ha allunyat de les primeres places i, òbviament, per un partit no se soluciona tot i no acabes del tot a prop, no?, dels dos primers, però sí que potser és més emocional el missatge, no?, o de confiança, de dir, home, si hem fet aquest tros de partit, l'equip a refar pot estar a prop d'aquestes primeres posicions.
Correcte. Al final, partit a partit, us ho dic sempre, jo crec que el nostre objectiu ha de ser lluitar fins al final de temporada, i si tenim el premi, endavant, i si no el tenim, almenys amb la sensació de que ens hem buidat i que hem fet les coses de la millor manera possible. Hem tingut un entrebanc gros, no és allò un partit que venia a Sant Esteve a Palau Tordera i dius, bueno, és un partit, han sigut 3 o 4. Hem tingut baixes molt sensibles, Pol Torres, Jordi Manero, baixes molt, molt sensibles, i crec que ens han afectat molt, i ara només queda recuperar-se. Aquest partit ens ha de donar bones sensacions, fer aquesta mini pretemporada al gener i intentar entrar al partit de Sant Cugat amb les millors condicions.
L'aturada de Nadal, Pere, clar, fins fa unes hores pensava potser li anirà bé a aquest equip. Després del partit d'avui, no sé si va bé o no, però home, sí que ha de servir per això, perquè fa forces de cara a la segona volta, perquè hi ha possibilitats, perquè encara s'ha d'acabar la primera volta amb un partit a la pista del Sant Cugat, que pot ser molt important. No sé com ho feu aquestes vacances, ja et dic, si creus que arriba en un bon moment o després d'això dius, ah!
Aviam, si parlem de macrocicle, tot està estructurat per entrenar aquestes dues setmanes preparant el partit de Sant Cugat del gener. Ara, el tall anímic hi és, clar, perquè quan vens d'això despegues i quan més abans ho tinguis, doncs aquest regust dolç a la boca el segueixes tenint. Però bueno, nosaltres treballarem. Sant Cugat serà un partit molt difícil. Estan treballant molt bé a casa. No han perdut cap partit en tot l'any 2024. Però bueno, comencem el 2025 i amb les millors sensacions possibles.
Pere, avui el derbi s'ha quedat aquí a Gràcia. Esperem que el primer partit del 2025 amb aquest partidàs contra Sant Cugat també el puguem portar cap aquí. De moment, bones festes. Gràcies, Pere.
Gràcies a vosaltres.
I per la seva part, l'Oar Gràcia femení va estar a punt de ficar-se en un bon embolic en posta. Les gracienques van acabar guanyant d'un gol, 29-30, resistint l'últim atac de les del Montsià, que arribaven a la cita últimes del grup C de plata i sense haver sumat ni un sol punt en tota la primera volta. El triomf va venir cap a Sabadell, però la capitana Irene García reconeix que es van veure sorpreses pel nivell que va oferir el rival.
Va ser un partit, la veritat, bastant inesperat pel que va passar. Sí que és veritat que no han guanyat ni un partit i, sincerament, després del partit d'ahir no ho entenc, perquè trobo que van jugar molt bé. Potser no ens ho esperàvem o no ens vam preparar bé aquest partit i la veritat que elles van lluitar fins al final, van veure que podien i òbviament van apretar. Nosaltres, bueno, no va ser el nostre millor partit, tot i així suposo que ens va pillar una mica de sorpresa, i sí, sí, vam haver d'aguantar fins al final i vam guanyar d'un a l'últim minut, així que va ser un partit complicat.
Va ser la mateixa Garcia, de fet, la que va acabar donant la victòria a l'OAR amb un gol seu, com escoltàvem, a un minut del final.
Bueno, la veritat que jo estava bastant nerviosa perquè, a més, estava assaltada, llavors sortia freda els últims dos minuts i va ser una mica... Bueno, vam sortir l'Alba i jo com dient, bueno, aviam ara, saps? Però no hi vaig pensar massa. O sigui, vaig anar endavant i vaig dir que era marcació, sí. I per sort va entrar. I després ja va ser tot defensar i bueno, el vam acabar traient perquè la veritat que juguem bé als finals de partit.
Doncs amb molt patiment ha obert la segona volta de plata al Gràcia, que evidentment amb aquesta victòria continuarà líder i es mantindrà en la primera posició durant aquests dies festius. El marge és d'un punt només sobre el segon a Lleida, però el més important, de més 5 sobre el primer equip que no entraria a les fases d'ascens, el Sant Joan d'Espí, i de 6 sobre el Sant Vicenç, que això sí, té un partit pendent, i per tant el forat es podria reduir a 4 punts.
Hotel Suís.
Menys d'un minut per les dues, moment de marxar. Abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Ja ho sabeu, ho repetim, insistim, avui a les 8 del vespre. Últim tribuna preferent del 2024, tant a l'antena com al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Demà, més Hotel Suís a partir de la 1. Ara el que toca és Notícies Migdia, avui amb el Pere Gallifa. Que vagi bé, adeu!
Ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.